Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Més, mentre continuen arribant bones notícies sobre la salut i l'evolució clínica del Papa, que ja va prescindint cada dia més de la respiració mecànica o assistida, el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, ha dit que ell mateix ha captat aquesta millora, sobretot a partir de l'última trobada que van tenir tots dos ara fa uns dies, i que el despatx de temes ordinaris funciona perfectament, ja que Francesc decideix i valora els temes, segons ha recordat el secretari d'Estat, i també els problemes que se li plantegen. La normalitat és, sens dubte, la millor notícia. I aquesta és, precisament, la nostra notícia de portada. Abans de repassar tota l'actualitat, us avancem altres notícies en titulars. El rector de l'Església de la Sagrada Família de Gaza, Gabriel Romanelli, ha explicat com han viscut ell i les 500 persones refugiades acollides en aquesta parròquia els últims atacs després de la represa de la guerra per part d'Israel. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Estel. Assegura que han sentit aquesta última matinada bombardejos, però que no els han afectat. D'altra banda, la superiora de les Mares dels Desemparats de Sant Josep de la Muntanya, Maria Aurora Barrientos, ha dit a Ràdio Estel que la festa de Sant Josep és com la síntesi de tot l'esperit i el carisma de la seva congregació basat en l'acollida per l'amor misericordiós. A l'església de Sant Josep de la Muntanya, millor dit, a l'esplanada del temple, aquest dimecres Sant Josep, a les 12 del migdia, l'arcabisbe Joan Planelles presidirà l'Eucaristia. I el projecte Ràdio Estel i Catalunya Cristiana acompanyen la gent gran ha estat seleccionat com un dels beneficiaris de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Sagrada Família. Això i més als propers 13 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Pietro Parolin ha repassat diferents temes coincidint aquest dilluns a la nit amb una trobada en el marc de l'Iftar, o trencament del dejuni diari dels musulmans pel Ramadà. Ha estat a Roma en una trobada organitzada per l'ambaixada del Marroc davant la Santa Seu i pel Media International Communication Club, durant el qual el secretari d'Estat ha rebut el premi Hidden Faces of Dialogue de mans de l'ambaixador marroquí. Entre altres qüestions, el cardenal Parolin ha parlat d'Ucraïna. El secretari d'Estat de la Santa Seu ha destacat que es tracta de la necessitat de dialogar, el que defensa la Santa Seu, dialogar i condicions prèvies que cal evitar. És a dir, que es dialogui sense condicions prèvies per les dues parts i que es busqui la treva per acabar de consolidar la pau. D'altra banda, preguntat pels periodistes sobre la salut del Papa, el cardenal Pietro Parolin ha reiterat que els butlletins mèdics ens diuen exactament quines són les condicions del pontífex que no està contemplada la renúncia i que en les trobades amb el Sant Pare es despatxen temes ordinaris que el pontífex supervisa i valora perfectament. Jo crec que ens hem de remetre als comunicats mèdics perquè són els qui ens diuen exactament quines són les condicions del Papa. Però el vaig veure ara fa una setmana perquè no he tingut més ocasions darrerament de veure'l i jo l'he trobat millor en relació amb la primera vegada. L'he trobat millor. Li presentem els temes, diguem-ne, els problemes que necessiten una solució i el Papa dona les seves indicacions.
Que han bisogno di una soluzione e il Papa dà le sue indicazioni.
Heu parlat d'una possible renúncia?
No,
en absolut, d'això no. Pel que fa a la possibilitat d'una treva entre Rússia i Ucraïna, el secretari d'Estat Parolin ha expressat l'esperança de la Santa Seu que no s'estableixin condicions prèvies que impedeixin l'inici d'un diàleg, en referència al fet que Moscou ha posat precisament alguns límits en la qüestió de verificar el compliment de la treva. Ha aclarit, això sí, que la Santa Seu vol que Ucraïna comenci aquest procés, sigui com sigui, i que hi hagi voluntat també des de l'altra part d'iniciar aquest alto el foc que hauria de durar 30 dies. El següent pas, segons espera el cardenal, és iniciar a partir d'aquí una negociació que pugui posar fi a la guerra i establir aquella pau justa i duradora que tots hem esperat.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de qüestió. El rector de l'Església de la Sagrada Família de Gaza, Gabriel Romanelli, ha explicat en declaracions a Ràdio Estel com ha viscut els últims atacs, així com l'han viscut també els 500 refugiats acollits a la seva parròquia. Ho expressava així en declaracions a Ràdio Estel.
Gracias a Dios estamos bien, pero bueno, todos están en ansia, ya que nadie sabe esto que recomenzó a dónde va a llegar. Durante la madrugada hubo muchos bombardeos, algunos cercanos, otros más lejanos. Nosotros, como digo, estamos bien. Tenemos a cargo unas 500 personas refugiadas aquí. La mayor parte de la comunidad cristiana sigue, como a ellos les gusta decir, en la casa de Jesús. Tenemos muchos ancianos, muchos enfermos, niños con discapacidad.
Recordem que Israel trencava l'alto al foc la matinada d'aquest dimarts i aquesta matinada mateixa tornava a bombardejar la franja de Gaza contra Hamas. La xifra de morts no para d'augmentar i en són uns quants centenars ja els qui han perdut la vida. També hi ha centenars de ferits. El govern israelià es defensa dient que Hamas havia rebutjat totes les ofertes dels mediadors internacionals per assolir una pau duradora a la regió. Mentrestant, segueix la preocupació entre els cristians de Terra Santa, començant pel patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, i pels altres bisbes i patriarques, així com pels franciscans, custodis dels Sants Llocs, tot a causa d'aquest rebrot de la guerra i la violència. Els franciscans i els patriarques reiteren les crides a l'alto al foc, al diàleg i la pau. La solemnitat de Sant Josep es viu aquest dimecres, com cada 19 de març, i la tasca de les Mares dels Desemparats al Santuari de Sant Josep de la Muntanya, al barri de la Salut de Barcelona, és protagonista, com cada any, aquest Sant Josep. Maria Aurora Barrientos, superiora de la Congregació de la Mare de les Mares dels Desemparats de Sant Josep de la Muntanya, ha assegurat a Ràdio Estel que la festivitat de Sant Josep se celebra amb gran devoció a Barcelona.
En esta época, bueno, el santuario ya de por sí este año se está notando muchísimas peregrinaciones que están viniendo porque hemos tenido esta suerte de haber sido nombradas por el señor cardenal templo jubilar y la verdad que están viniendo muchísimas peregrinaciones. Sinceramente, hay muchísima devoción a San José, cada vez vienen más personas aquí al santuario. La devoción al tema de las cartas de San José está aumentando cada vez más.
Maria Aurora Barrientos, a més, ha comentat que el carisma de les religioses d'aquesta congregació, les Mares dels Desemparats, és el d'acompanyar i ajudar els més necessitats.
El carisma nuestro es el amor misericordioso, ¿no? Ser madres para los desamparados. Ella siempre, sus últimas palabras, antes de fallecer, nos dijo, no olvidéis que sois madre. Entonces, el carisma nuestro es eso, amor misericordioso y ser madres para los más desamparados. De hecho, la congregación, ya sabéis que aquí en Barcelona acoge unos hogares de niños, pero en toda la congregación tenemos también pues otro tipo de apostolado, ¿no? Como jóvenes, casas de mayores, de residencias de mayores, tenemos madres gestantes, tenemos residencias de universitaria, tenemos colegios, o sea, el carisma nuestro es muy amplio, ¿eh?
Es refería en aquesta reflexió la superiora Maria Aurora Barrientos, a la fundadora de la congregació, la Beata Petra de Sant Josep. Les Mares dels Desemparats i Sant Josep de la Muntanya va promoure la construcció del temple al barri de la Salut de Barcelona a partir del 1895, que és quan va començar a fer-se, i es van allargar les obres fins al 1902. El resultat va ser un edifici singular de pedra que, seguint el gust historicista del moment, s'inspirava a l'estil romànic. A l'oratori del santuari va morir la Beata Petra de Sant Josep, fundadora de la congregació, l'any 1906, després d'haver impulsat aquest i altres centres arreu d'Espanya. La religiosa de Màlaga va dedicar la vida a construir hospitals i llars per als pobres sempre dins de les estrictes normes que dictava la congregació. Avui dia, el complex de Sant Josep de la Muntanya inclou un centre que pertany a la Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i l'Adolescència, la FEDAIA. Recordem que aquest dimecres, Sant Josep, se celebrarà l'Eucaristia, si no plou, a l'explanada exterior, on s'esperen centenars de persones, una missa presidida, aquesta vegada, per l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Tercer bloc informatiu amb altres notícies. El projecte Ràdio Estel i Catalunya Cristiana acompanyen la gent gran ha estat seleccionat com un dels beneficiaris de la segona convocatòria del Fons d'Acció Social de la Basílica de la Sagrada Família. Aquest projecte inclou diverses iniciatives que ja tenim en marxa aquí a Ràdio Estel i també al Setmanari Catalunya Cristiana en relació amb aquest col·lectiu de persones grans. Se'ls dona acompanyament, se'ls ofereixen espais de reflexió i se'ls hi dediquen continguts específics. Entre la resta de projectes seleccionats destaca, per exemple, l'acció comunitària intercultural per a la cohesió social del barri de la Sagrada Família de l'Espai Ambiental. En el llistat també s'ha seleccionat la Fundació Gresol Projecte Home pel Servei d'Atenció Integral a les Dones amb Addiccions. D'altra banda, el full dominical de l'arcabisbat de Tarragona arriba aquest mes de març a un moment històric, el seu 75è aniversari, el de la seva primera publicació. Des del seu naixement, aquesta revisteta parroquial, diocesana, millor dit, que surt setmanalment, ha estat un canal de comunicació essencial entre l'Església i els fidels de l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè hi ofereix informació, reflexions i continguts pastorals. Per commemorar aquest 75è aniversari, aquest dimecres a les 7 de la tarda s'inaugurarà una exposició commemorativa al Seminari Casa de Cultura de Tarragona en un acte presidit per l'arcabisbe Joan Planelles. La mostra proposa un viatge en el temps per conèixer l'evolució del full dominical des dels seus primers números fins a l'actualitat, alhora que posa en relleu el seu paper en la difusió del missatge de l'Església entre la societat. L'exposició estarà oberta fins al 30 d'abril i ha estat organitzada per la Delegació de Comunicació de l'Arcabisbat de Tarragona amb el suport de diverses institucions. A més, destaquem que el prefecte del Dicasteri per a les Esglésies Orientals, el cardenal Claudi Guggerotti, ha fet una crida als fidels de tot el món a participar en la col·lecta a favor de Terra Santa que es farà, com cada any, coincidint amb el Divendres Sant, el proper 18 d'abril. En una carta que s'ha difós aquest dilluns, Guggerotti ha instat el poble de Déu a ajudar els qui pateixen a la regió, especialment els nens. Ha afirmat que l'Església té el deure de córrer a ajudar perquè hi reneixi la vida. En el seu missatge, Claudio Guggerotti ha destacat la importància de la donació per sostenir els framenors franciscans de la custòdia de Terra Santa i les comunitats cristianes que protegeixen els llocs sants des dels temps de Jesús. I Barcelona ha estat un any més aquest dilluns passat a la nit, escenari d'un dels esdeveniments més significatius del mes del Ramadà, l'Iftar, o trencament del dejuni dels musulmans, i ha estat a la històrica Llotja de Mar. L'acte organitzat per la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, la Fundació Ibn Battuta i l'Institut Europeu de la Mediterrània ha reunit centenars de persones, entre elles autoritats civils, en un ambient de convivència i de diàleg interreligiós i interconviccional. L'Iftar, que simbolitza el trencament del dejuni diari durant el mes del Ramadà, és un moment de reflexió, comunió i solidaritat. Enguany la trobada ha plegat personalitats del món institucional, religiós i social, reforçant el seu caràcter inclusiu interreligiós. Hi ha hagut representants de diferents comunitats musulmanes, membres del govern català, autoritats diplomàtiques i representants d'entitats que es dediquen al diàleg interreligiós. Fins aquí aquesta edició informativa. Recordeu que Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres cada dia a 6:45 del matí, a 14:00 del migdia i a 17:45 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.